Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a 9:45 del vespre. Envia les teves propostes a pagineskemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Siguin benvinguts un diumenge més a la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel, que els ofereix un comentari sobre les lectures de la missa de cada diumenge. Gràcies per acompanyar-nos. Avui escoltarem les lectures corresponents al diumenge 6è de Pasqua, que és el que, litúrgicament parlant, celebrem avui. Formarem la tertúlia amb aquests convidats. Carme Borbonés, que fou presidenta de Càritas Catalunya i també professora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Hola, Carme, benvinguda. Joan Pous, fou alcalde de Bellver de Cerdanya i també president del Consell Comarcal de la Cerdanya. Què tal?
Bé.
Ara ja sense exercir, doncs també sí, més tranquil.
Molt més tranquil,
sí,
ara, sí.
Doncs, també per nosaltres millor, perquè així també el podem, tant a la Carme com vostè, també el podem tenir aquí.
L'avantatge de ser el dels ex, eh? Sí. Estem disponibles sempre.
Gràcies a tots dos. El germà Lluís Serra és marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Hola, què tal?
Molt bé, content d'estar aquí.
Vostè no és ex, per tant, està en actiu, però bé, també
sempre
agraïm la presència aquí.
Tothom sempre som ex d'alguna cosa, d'alguna feina que hem fet en el passat.
La producció del programa va a càrrec de l'Àlex Alsina, la taula de controls, avui a les bones mans d'en Toni Huguet. Presenta i condueix el diàleg Maria Marín, qui els està parlant. Comencem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 6è de Pasqua és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol 15.
En aquells dies, uns que havien baixat de Judea ensenyaven als germans d'Antioquia que si no es feien circumcidar d'acord amb la llei de Moisès, no podien salvar-se. Això portà una desavinença i una discussió tan seriosa de Pau i Bernabé amb ells que decidiren que Pau i Bernabé, amb alguns més, pugessin a Jerusalem per tractar d'aquesta qüestió amb els apòstols i els preveres. Llavors, els apòstols i els preveres, amb tota la comunitat reunida, decidiren elegir uns delegats i enviar-los a Antioquia junt amb Pau i Bernabé. Els elegits foren Judes, conegut també amb el nom de Bar-Sabàs, i Siles, homes que es distingiren com a dirigents en la comunitat dels germans, i els donaren aquesta carta.
Els apòstols i els preveres saluden com a germans els germans no jueus d'Antioquia, de Síria i de Cilícia. Hem sabut que alguns havien vingut d'entre vosaltres sense la nostra autorització. Us havien pertorbat en les seves opinions i havien inquietat els vostres esperits. Per això hem decidit unànimament d'escollir uns representants nostres per enviar-vos-els junt amb els nostres estimats Bernabé i Pau, que han entregat les seves vides per la causa de Nostre Senyor Jesucrist. Els que us enviem són Judas i Silas. Ells us exposaran de paraula això mateix que us diem per escrit, i és que l'Esperit Sant i nosaltres hem cregut que no us havíem d'imposar cap altra càrrega que aquestes indispensables. Que us abstingueu de menjar carn sacrificada als ídols, de menjar sang i animals ofegats, i de contreure un matrimoni entre pròxims parents. Fareu bé de guardar-vos de tot això. Adéu-siau.
Breu resum del que s'ha anomenat Concili de Jerusalem. N'hem llegit el problema que l'originà i la conclusió a què varen arribar després d'escoltar tots els interessats. Es tractava d'obrir-se o no, amb llibertat d'esperit, als pagans, sense fer-los passar per la llei de Moisès, considerant que el que salva és la fe en Crist Jesús. Bé, senyors tertulians, tenen vostès la paraula a partir d'ara. Qui vol començar? Germà Lluís.
Bé, hi ha una cosa interessant, és molt interessant d'aquesta lectura, que és les primeres comunitats cristianes, com les comunitats actuals, tenien conflictes. I aquest és d'una importància enorme. És a dir, els seguidors de Jesús, el moviment de Jesús, s'havia de tenir només jueus o s'havien d'obrir els no jueus? I aquí ja diu, dirigents de la comunitat, diu, saluden com a germans els germans no jueus. I la segona qüestió, si s'accepten els no jueus, en quines condicions? S'han de convertir primer en jueus per ser seguidors de Jesús, que vol dir complir els manaments jueus i, a més, circuncidar-se, o no cal? Eren dos problemes d'una importància enorme a les primeres comunitats. Els van plantejar, es van reunir a Jerusalem, l'anomenar concili, que moltes vegades es diu més potser exactament l'assemblea de Jerusalem, i van tractar a fons aquest problema. Van buscar solucions, perquè les comunitats no és perquè no han de tenir problemes. Si n'hi ha, s'ha de buscar solucions.
Sí, jo que de la lectura lligant amb això de les desavinències, deixa clar que cal, primer que tot, acarar-les, les desavinències, analitzar-les on està el motiu, no, del desencontre, valorar-ho, tractar-ho, però llavors superar-les, mai imposar-les. És a dir, jo en aquell ja he vist una voluntat de no imposició, un rebuig amb un excés de normativització que a vegades trobem, per exemple, amb tota la cultura jueva. És a dir, i sobretot que les directrius s'han de contrastar, no han de ser excessives. I insisteixo, jo crec que llavors destriar lo important. Jesús va tindre un llenguatge molt senzill, un missatge molt reduït. I jo, per mi, és el que m'ha fet reflexionar molt aquesta lectura.
Sí, bé, és una mica el que s'ha dit fins ara, amb significativament el fet que siguin els primers dubtes que es plantegen a partir de l'ensenyança de Jesucrist, perquè són les primeres normatives que es donen, que jo, potser avui dia serien una mica innocents, no? Perquè hi ha coses més greus que aquestes. Vull dir, la comunitat humana de seguida hi posa uns peròs en totes les coses. A més, per complir bé, què hem de fer? Llavors, això, si eres jueus o no eres jueus. De fet, el cristianisme trenca. El seu fonament és el judaïsme, però a partir d'aquí s'extén a tot el món. S'obre un problema en aquesta lectura i en moltes lectures de l'Evangeli que ja posa tot el món per com a zona de salvació, diguéssim, no? Per tant, això és important. Aquí, curiosament, una de les coses que crida l'atenció també és la part del tema dietètic, que es parla aquí en el tema de menjar. Una de les coses que ha tingut sempre molt davant l'Eglésia és precisament la consanguinitat, no? Que els casaments entre familiars. Jo sempre dic que els aplecs va inventar l'Eglésia perquè es trobessin gent d'altres pobles i es coneixessin, tots tenien un to de festeig, d'allò. Perquè la gent abans anava a peu i es casaven dins dels mateixos pobles petits i és que precisament anava una consanguinitat. Aquí, de fet, els quins menys han respectat aquesta normativa i hi ha hagut més consanguinitat, precisament són les monarquies, que s'han casat entre cosins, però ja han acabat tan malament totes.
Nota que vostè és historiador i ho sap molt bé. Què més?
Aquí diu el text una desavinència, una discussió tan seriosa, també altres textos diuen una discussió no pas petita.
perquè és la novetat de Jesús que planteja, més enllà de la cultura, però sempre en respecte a la cultura, més enllà dels grups que es tanquen, doncs el seu universalisme. És a dir, que el seu missatge és per tothom, fins als límits del món. I moltes vegades els que tenen a Jesús el que volen és segrestar-lo. És el que el papa diu en un moment determinat, el papa Francesc, que diu, no és que el Jesús no deixen entrar, és que no deixen sortir. Per tant, per què no pugui anar a tot arreu? Doncs aquest és el tema de tancar-se. Després hi hauria una petita observació de les normes que diuen després. En el fons, això no va ser del Concili, això va ser posterior, perquè aquestes normes que afegeixen és perquè, com no van aconseguir la circuncisió, doncs aleshores van intentar algunes petites normes que es complissin, per dir que nosaltres encara estem aquí.
Molt bé, doncs continuem endavant i ara passem a escoltar la segona lectura, que és de l'Apocalipsi de Sant Joan i del capítol 21.
L'àngel em transportà en l'esperit dalt d'una muntanya gran i alta i m'ensenyava la ciutat santa de Jerusalem, que baixava del cel de la presència de Déu, i la glòria de Déu l'envoltava. Resplendia com les pedres més precioses, com un jaspí de transparència cristal·lina. Tenia una muralla gran i alta, amb 12 portes. A les portes hi havia 12 àngels i 12 noms gravats, que són els de les 12 tribus d'Israel. 3 de les portes miraven a llevant, 3 al nord, 3 al sud i 3 al ponent. La muralla reposava sobre un fonament de 12 pedres que duia els noms dels 12 apòstols de l'Anyell. No hi vaig veure el santuari del temple, perquè el Senyor, Déu de l'univers, amb l'Anyell, és el seu santuari. La ciutat no necessita que l'il·luminin el sol o la lluna, perquè la glòria de Déu l'omple de claror i l'Anyell li fa llum.
Visió misteriosa i fantàstica de la ciutat santa de Jerusalem, la nova església, que baixa del cel, brillant tota ella, il·luminada per l'Anyell, que és el Crist Jesús. Bé, doncs, què els suggereix aquesta lectura, Carme?
Jo no, en la primera instància he vist un llenguatge molt típic d'aquella cultura, que destil·la la llum, no? Però, en el fons, lo bàsic, és no les aparències d'aquesta llum, no aquesta llum que embolcalla, és una crítica a un excés d'estètica, de sumptuositat, que pot ser inclús hipòcrita i falsa. Llavors diu, és la presència de Déu, i jo entenc en el meu germà, que és l'habitant de la ciutat, qui omple de llum la ciutat. Per mi m'ha fet anar al contrast, no? T'ha sigut la meva reflexió. És a dir, som totes les persones les que omplim de llum el món. Totes les criatures. A mi m'ha recordat inclús el missatge de la creació, inclús la Laudato Si, no?, del papa francès, que diguéssim que són les persones i la paraula de Jesús qui omple el món. No és el món el qui embolcalla les persones, sinó, per mi, és a l'inversa. La llum ens ajuda a entendre el món, però qui li dona llum és des de dintre i som les persones i és la creació i és perquè són l'obra de Déu.
Que...
Bé, és una lectura apocalíptica, lògicament, amb el seu simbolisme. Jo crec que aquí veig bastant la referència del número 12, que és com un total, és la totalitat, no? Pensem els 12 mesos de l'any, els mesos del dia, etcètera, de cultura, d'origen de cultura sumèria, això del 12, precisament, i és com un fonamentat amb el judaïsme, el que dèiem abans, de les 12 tribus d'Israel, d'allò, però obert al món, perquè diu que la muralla té portes obertes a nord, sud, est i oest, diguéssim, s'obre a tot el món aquesta universalització partint d'una base inicial. Una cosa que també crida l'atenció és que diu que no hi ha temple. El temple és tot, el temple és Déu, vull dir, que és el que il·lumina. I precisament el que fa llum, el que ens guia, és l'Anyell, que és Jesús. No? Per tant, aquesta simbologia és molt bonica, jo crec, en aquesta... I per ser l'Apocalipsi és bastant entenedora en aquest aspecte.
Aquesta lectura connecta molt bé amb la primera, quan es parla exactament, com ha dit ell, de les 12 portes, 3 nord, sud, est, etc., que és la universalitat. És a dir, el temple final, és a dir, la visió final és la universalitat i per això el plantejament històric de les primeres comunitats que afronten aquest problema. Però aquest edifici, diguéssim, es basa en el fonament, són les 12 pedres, que són els 12 apòstols. És a dir, nosaltres tenim la base en Crist, i després hi ha la tradició eclesial, que és una tradició apostòlica. I després, tota aquesta tradició al llarg dels segles és com una cursa de redeus que es va passant la bona nova d'una generació a l'altra. És a dir, que es va movent és la bona nova, i cada generació viu una etapa d'aquesta transmissió, d'aquesta tradició eclesial. I, evidentment, el que és interessant no posar tant l'accent en els temples, les pedres, sinó, sobretot, en el Senyor Déu de l'univers.
Què més, doncs?
Jo, insisteixo, l'he trobat molt... molt, al mateix temps, vol donar molta llum, no? Diguéssim, ens vol il·luminar, diguéssim, però en el ben entès que la il·luminació ens ajudi a nosaltres a identificar el nostre paper en aquest projecte, en aquesta ciutat. Diguéssim, llum, però perquè nosaltres sapiguem veure, sapiguem trobar i sapiguem aportar.
Aquí hi ha una diferenciació clara que diu que Déu omple de claror i Jesús dona la llum. També s'ha de llegir aquestes dues coses. O sigui, l'universalitat, el món sencer, està amb claror de Déu. No cal el sol ni la lluna, no cal que l'il·luminin, sinó que Déu il·lumina tot, dona la claror, però el qui guia, el qui dona la llum, és Jesús, en aquest aspecte. Crec que és molt clar aquest tema.
És la llum interior que contrasta en la il·luminació del sol i la lluna com a llums exteriors.
Vostès creuen que els cristians vivim... Això es pot generalitzar. No sempre s'ha de fer, però de tant en tant es pot fer. Els cristians tenim consciència de que Jesús és la nostra llum, que il·lumina el nostre cafè diari, la nostra vida, tot el que... les relacions que tenim, la nostra manera de pensar. Què els hi sembla?
Home, jo crec que s'ha de tenir bastant interioritzat l'Evangeli. Hi ha molts moments durant el dia, en circumstàncies que trobes, que evidentment sí que dius, no sé, penses en l'Evangeli, no? Per exemple, quan vas a criticar algú, penses allò de dir no jutgeu i no sereu jutjats, no? Si són paraules evangèlics que em venen de seguida i, per tant, algú em deu influir.
Sí.
Ara, evidentment, durant el dia, moltes vegades que baixes la persiana, et poses taps a les orelles i fas el que vols, que això també ho fem tots una mica, eh? Vull dir que... però, bueno, hi ha molts moments del dia que sí que ens il·lumina.
Molt, molt interessant, sí.
La pregunta que em faria és què he de fer a la llum de Jesús?
Sí,
és a dir,
sí.
Aquest il·luminar no és una il·luminació sense més, sinó que serveix per al discerniment, per viure el model cristià, la vida ordinària. Però moltes vegades hi ha discerniments que s'han de fer. Què he de fer en aquesta circumstància per viure la llum de Jesús?
Sí, sí.
Això a vegades, sí, efectivament, com deies, Maria, no ens ho preguntem massa i potser val la pena que us ho reflexionem i que ens ho preguntem. És a dir, que ens recordem que ens ho hem de preguntar. A vegades no ho fem. El que diem, potser habitualment sembla que sí, que ja estem actuant, però potser no ho fem prou. I ho hauríem de mantenir aquesta espècie d'atenció perquè en moments decisius, o a vegades en moments molt senzills, però dir-nos, i com a cristià, què he fet? No?
Continuem endavant, ara sí, de nou. Ens falta per escoltar l'Evangeli, però abans recordem que estem fent aquesta tertúlia comentant la litúrgia del diumenge 6è de Pasqua, d'avui, amb el Joan Pous, és historiador i fou alcalde de Bellver de Cerdanya i també president del Consell Comarcal de la Cerdanya, amb la Carme Borbonès, que fou presidenta de Càritas Catalunya i professora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i amb el germà Lluís Serra, marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Ara sí, l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 14.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
qui m'estima farà cas del que jo dic. El meu pare l'estimarà i vindrem a viure amb ell. Els qui no m'estimen no fan cas de les meves paraules, que no són meves, sinó del pare que m'ha enviat. Us he dit tot això mentre era amb vosaltres, però el defensor, l'Esperit Sant, que el pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que us he dit i us ho farà entendre. Us deixo la pau, us dono la meva pau. No una pau com la que dona el món. Que se serenin els vostres cors, no us acovardiu. Heu sentit que us deia, me'n vaig, però tornaré. Si m'estimeu, us alegrareu de saber que me'n vaig al Pare, perquè el Pare és més gran que jo. Us ho dic per endavant, perquè cregueu quan ho veureu.
darreres confidències de Jesús als deixebles la nit de Dijous Sant en el seu pa de comiat. Paraules, com hem sentit, molt entranyables i íntimes. Bé, què els ha suggerit, doncs, aquesta lectura?
Jo he vist que l'estimació, el que ens diu Jesús, l'amor, no? L'estimació com a centre i motor de la nostra vida, de la nostra presència en el món, que l'estimació ens ajudarà a comprendre el sentit del seu missatge. I que quan realment estimes, llavors tens pau. I quan estimes, tens pau i alhora també ets més fort. I això t'ajuda, te dona força i te dona idees per arribar a descobrir a Déu Pare a partir de la paraula. I llavors aquesta paraula esdevé fer, que esdevé la totalitat. Però jo insisteixo, per mi, el concepte és l'estimació. Déu és amor. Déu és càritas, és que diu el Papa.
Doncs què? Què més?
El tema aquest de la pau crec que és un tema essencial. Com s'hauria d'atendre la pau, la meva pau, que no és com la que dona el món, què vol dir? La pau del món, que és, vol dir que hi ha absència de conflicte. En canvi, la pau de Jesús és la superació del conflicte. I també hi ha una cosa molt interessant, que és que se serenin els vostres cors, no us acobardiu. La por és el que dinamita més la pau, perquè una pau aparent aconseguida a través de la repressió i de la por, això no és la pau de Jesús, és la pau de fons. I aleshores anem a la nostra realitat. A la nostra realitat tenim realment pau? Quan, per exemple, en els mitjans de comunicació hi ha gent que està insultant a un altre, tuits i tot això, això és pau? Com deia el papa de l'avió, deia, no és de bon cristià construir murs, sinó el que cal és bastir ponts. Bastim ponts en la nostra societat, amb la nostra família, els nostres veïns, el món del treball, a la societat en general, o realment l'únic que fem és posar murs, dificultats i encrispar la gent, polaritzar la gent. I avui és un dia singular perquè és un dia d'eleccions.
Sí.
Bé, aquí, Santa Bé, si es mira d'una forma més universal, diguem-ho així, pensem que hi ha la pau que dona Jesús es refereix a una, no a la pau del món, que és el que podríem entendre com a absència de guerra, el que sigui, sinó que és la pau de l'esperit, o sigui, estar tranquil amb un mateix perquè ha complert, ha fet el que ha dit que s'estima a Jesús. Jo, llavors, diu que si s'estima, que si qui m'estima, jo evitaré amb ell. Per tant, és la verdadera pau és aquesta. Pensem que en aquests moments nosaltres aquí parlem des d'una visió molt especial, però la major part del cristianisme en aquests moments està perseguit a tot el món. Tots aquests grans 200 i pico de milions de cristians perseguits a tots els molts països, si no tinguessin aquesta pau interior, seria molt mal resistir ser cristians, no? Perquè els pressionen per totes bandes. Però jo penso que aquesta persecució permanent que hi ha de l'Església durant tota la història es resisteix gràcies a aquesta pau d'esperit que dona Jesús.
Sí, no és una pau, com deia el germà Lluís, fruit d'un pacte, sinó que entenem que és una pau que sorgeix, ara, com comentàvem, de la força que et dona el missatge de Jesús. I som forts, i aquesta, la pau, nosaltres el que volem és compartir amb altres aquesta pau que tenim, pau que tenim per poder fer front a les dificultats. És una pau nostra que ens permet encarar la dificultat. Però no és un pacte, eh? I això, i voldria insistir, també, com dèiem, per el dia d'avui també tan significat a casa nostra, no? Un dia d'eleccions, que no, la pau és diferent d'un pacte, eh? Són dues coses. I els cristians això ho hem d'explicar, encara que això ens comporti dificultats.
Però hem de prendre exemple també d'aquests cristians. Perquè, per exemple, jo penso els cristians de l'Iraq, de Síria, de Xina, de Corea del Nord, exemple, no s'han acobardit. És que aquests compleixen aquestes paraules de l'Evangeli. No s'han acobardit gens perquè tenen la pau en el seu cor, tenen l'il·luminació de Jesús. Si no, evidentment, aviat tirarien la tovallola. No sé
sí, i arribarien a acords i si dirien alguna cosa, a la millor no. I, en canvi, no, es mantenen fidels.
Pensem que els hi va la pell, eh? No és allò de dir un tracte i com tenim imaginada la política que se doni en el món occidental, sinó que allà ho et converteixo o et mato. Que, llavors, això és molt més radical. Ho han dit els papes, hi ha més cristians perseguits i màrtirs avui dia que en els primers segles del cristianisme. que passa que els primers els venerem perquè ja tenen una tradició llarguíssima i doncs, pensem en Sant Fructuós, en Sant Sebastià, en tots els sants màrtirs, però és que avui dia n'hi ha molts de Sant Sebastià i Sant Fructuós i allò és que els estan matant cada dia en aquest, mentre fem aquest programa, vaja.
Sí, sí.
El llibre de Sos Cristians de la Pilar Rahola parla també d'aquests temes, de la persecució dels cristians. No? Hi ha una frase que també és interessant, diu, l'esperit us ho farà entendre. Moltes vegades el que viu cada persona no sempre entén el que viu. Hi ha un moment que sembla com se li il·lumina un capítol de la seva vida i aleshores ho entén. Jo penso que és interessant perquè moltes persones en la seva vida humana i espiritual hi ha un moment que s'il·lumina i arriben a entendre, és un moment de l'esperit en aquella persona, i arriben a entendre coses que potser en un passat havien mal interpretat o no entenien què estava passant i en aquell moment ho entenen i això és el que produeix la serenor i la valentia, l'absència de por. No s'acobardeix.
I la il·luminació provoca les conversions de moltíssima gent. Però jo crec precisament que en aquests moments el cristianisme, diríem general el cristianisme, no solament el catolicisme, sinó que el seu futur el tenen aquests països que on es persegueixen els cristians, no? Perquè el que és Europa està decadent i acabada, eh? Tant la gent com l'Església, com tot. Ho veig
també
envellida, acabada i finalitzada. En canvi, té un floreixement espectacular a l'Àsia, a l'Àfrica, que són els països, els continents on es persegueix.
Potser també, fins i tot, el donar testimoni aquí a la vella Europa està com esmorteït entre els cristians, sembla.
I avergonyit.
I com que hem fet...
I mal vist.
I mal vist.
Ja, han parlat sempre de fer-lo políticament correcte, llavors, de no molestar ningú, hem acabat claudicant d'uns principis que és el que et donen la pau i la serenor i la fortalesa, no?
Bueno, també potser caldria veure si la fe desapareix tant o desapareix, diguéssim, l'embolcall de cristiandat que hi havia, és a dir, les formes socials, perquè potser hi ha gent que creu fermament i abans comptaven que tothom creia, però era una qüestió més social, potser, que realment una fe cristiana. O sigui, això també s'hauria de veure una mica què va.
No? Però no solament és el tema fe, és que Europa és envellida de població. Sí. És envellida de població, econòmicament està tirant bastant encara, però som uns vells rics, és que és així ara en aquests moments, però no tenim futur.
Animem-nos una mica, va.
El futur és la immigració, si no hi ha gent de casa, venen de fora.
Però fixa-t'hi que els vells...
Però aquesta immigració d'on ve?
Els vells rics no la volem. Tots els partits xenòfobs que surten a Europa són de vells rics, que no volen ni el sud-americà que acompanya el cadira de rodes, que és el que veiem aquí. Sí. Això ja és ser pervers.
Sí, sí. I com podem solucionar-ho, això? Com podem solucionar-ho?
Jo crec que emmirallant-nos bé amb aquestes, dèiem, amb aquests pobles tan testimoniatge que donen la vida cada dia per la seva fe.
És que vull dir, no l'exemple són ells.
Sí.
Bé, hem encetat un tema molt interessant, però hem arribat al final del programa i ja ho hem de deixar aquí. En tot cas, els convido a venir diumenge vinent per comentar, si volen, les lectures de la solemnitat de l'Ascensió del Senyor. Queden convidats, els hi va bé a tots tres. Bueno, ho miren després a l'agenda. Doncs, agraïdíssims, Carme Bormonès, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan Pous. Gràcies, germà Lluís Serra. També gràcies al Toni Huguet, que ha fet possible la part tècnica. I, com no, gràcies a vostès, amics i amigues del programa, perquè setmana rere setmana ens sintonitzen aquí a Ràdio Estel. Sisplau, continuïn fidels aquí a Ràdio Estel. I també volem aprofitar per agrair-los els missatges de correu electrònic que ens fan arribar amb comentaris, opinions, suggeriments. Gràcies per fer-ho, perquè també ens ajuden a progressar i a millorar, si és possible. Recordem la nostra adreça de correu electrònic, taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Els ha parlat Maria Marín. Fins diumenge vinent, que comentarem les lectures, com deien, de la solemnitat de l'Ascensió del Senyor. Adéu-siau.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Ningú no pot veure el regne de Déu si no neix de dalt.
Joan 3:3. Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.